Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Els taxistes estan votant aquest vespre si aixequen la vaga o no. El portaveu del comitè, Tito Álvarez, ha dimitit del càrrec enmig d'un fort ambient de tensió. També són notícia els taxistes de Madrid que han bloquejat aquest matí els accessos a la Fira de Turisme Fitur, que malgrat tot ha pogut ser inaugurada pels Reis d'Espanya i han cremat contenidors. Des de la capital catalana, novament, l'alcaldessa Ada Colau ha dit que ningú no entendria que els professionals del taxi continuessin amb aquesta aturada indefinida. Canviem de qüestió. El Ministeri de l'Interior ja ha comunicat on dormiran els presos independentistes mentre duri el judici del procés. Els homes, que actualment són a Lledoners, ingressaran al centre penitenciari de Soto del Real. Per la seva banda, Carme Forcadell i Dolors Bassa aniran a la presó d'Alcalá Meco. Agents dels Mossos d'Esquadra s'encarregaran del trasllat dels reclusos des dels centres on són ara i aniran a la presó de Brians 2, que és centre d'enllaç entre els serveis penitenciaris de la Conselleria de Justícia i els d'institucions penitenciàries del Ministeri de l'Interior. Des d'allà, la Guàrdia Civil s'encarregarà de portar-los fins a Madrid. Joaquim Forn és també nom propi de l'actualitat del dia perquè es presentarà a les eleccions municipals de Barcelona juntament amb Neus Munté, encapçalant una candidatura transversal, segons diu en una carta que s'ha fet pública a primera hora d'aquest matí. Neus Munté ha reaccionat immediatament i ha dit que era la millor notícia que podia donar Forn des de la presó, on es troba de manera preventiva. I les detencions practicades la setmana passada a les comarques de Girona per la Policia Nacional no van ser ordenades per un jutge, segons informa des d'aquest matí Televisió de Catalunya, citant fonts del jutjat número 4 de Girona, que porta el cas. Segons aquesta informació, el dia abans dels arrestos, la policia va avisar el jutge que hi hauria detencions entre 15 i 20, però no va dir mai si es detindria dos alcaldes ni qui serien els arrestats. El jutjat diu que ni tan sols havia demanat a la Policia Nacional que assumís la investigació perquè l'estaven fent els Mossos. Destaquem també que la Comissió de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola ha lliurat a Madrid aquest matí els Premis Bravo 2018, que concedeix anualment. Entre els premiats hi ha la publicació setmanal catalana Missa Dominical en el seu 50è aniversari, concretament en la categoria de comunicació pastoral. Elsa González ha parlat en nom de tots els premiats i ha destacat la importància de l'ètica periodística. I s'han acabat avui les 54è jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, que s'han fet a Premià de Dalt ahir i avui. Han fet palès que una vida identificada amb Crist comporta una dinàmica alegre que no vol dir que no hi hagi patiment. En l'última sessió, el cardenal Joan Josep Omella ha assegurat que l'alegria es transmet i que hem d'ajudar els cristians, la gent, a descobrir que viuen en santedat i, si és així, és la santedat del carrer. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La vida, com sabeu, i com sabien els qui feien pel·lícules, almenys abans, és una lluita constant entre el bé i el mal, de la qual no ens en podem escapar, perquè hi estem completament implicats, encara que no vulguem. I moltes vegades, a més, sense saber del cert quin és el bàndol correcte, perquè, i això és una de les seves característiques principals, el mal sovint es presenta en forma de bé. No sempre és fàcil adonar-se'n, però hi ha dos principis que ens poden ajudar. Primer, mai no es pot buscar un bé a través d'un mal, i sobretot, segon, mai no es poden desordenar els amors. Un exemple del primer cas. No es pot defensar l'Església, per exemple, un fibó en si mateix pels cristians, amb mètodes mafiosos o violents, pugem per cas. O amagant la veritat, per exemple. Els darrers anys se'ns han subministrat, malauradament, alguns exemples d'això. Això és fàcil de veure, però imaginem un altre cas. Un professor de la nostra escola, casat i amb 5 fills, per exemple, resulta ser molt mal professor, tant que dificulta realment la tasca educadora del centre. Es contraposen, en aquest cas, 2 béns, els interessos de la família del professor i els interessos dels seus alumnes. Algú podria pensar, endut per un sentiment de falsa pietat, que cal mantenir-lo a l'aula, perquè la seva situació familiar és més important. Però no es poden desordenar els amors. I en aquest cas, el que cal és protegir la capacitat educadora de l'escola, que, recordem-ho, és una obra de misericòrdia. Un cop garantit això, aleshores cal buscar una solució viable i digna pel professor i la seva família. Naturalment, donant-li una altra ocupació, o, si convé, pagant-li el que sigui. Però mai confondre, com tantes vegades passa, l'ordre correcte dels valors a defensar.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
En una societat culturalment complexa com l'actual, cada cop es fa més evident que la diversitat cultural és una gran riquesa humana, però també que és una riquesa incòmoda. No és el mateix formular un principi que viure'l de debò. Aquest fenomen té una dimensió educativa que val la pena abordar. Per això l'escola ha d'evitar un discurs bonista i aproximar-se a aquesta qüestió amb una posició proactiva de diàleg, de respecte i de tolerància, però també de realisme. Aquest fenomen es dona d'una manera semblant a totes les novetats que el món genera. Per evitar eufòries injustes i la seva conseqüència, les decepcions exagerades, l'escola ha d'aproximar-se a les novetats amb un cert decalatge, després d'haver-les pogut jutjar i vistes les conseqüències. El que té de bo i el que té de no tan bo. Hi ha una altra diversitat cultural, últimament, que es dona dins de cada societat. Un canvi social, també, en el que podríem anomenar la cultura general. Algunes coses que consideràvem imprescindibles de conèixer en el passat, ara potser no ho són, i en falten d'altres. Però la qüestió, aleshores, és quines? A l'escola no ho podem preveure tot, ni molt menys arreglar-ho tot. Malgrat el que consideren els polítics, l'escola no ha de ser un instrument d'enginyeria social, sinó l'eina de la construcció de la persona. Per això avui, a l'hora del pati, volem plantejar-nos la conveniència o no d'introduir al món escolar un concepte que ve del món dels negocis, però que està adquirint un gran protagonisme a tota la societat.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més. Avui en Raül Adames i el Jordi Cabanes, com sempre, a l'hora del pati. Avui parlarem, no tinguem més la intriga, d'emprenedoria. Emprenem aquest tema avui. I donem la benvinguda avui a 3 convidats, un per telèfon. Per una banda tenim el Josep Ostau. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Ell és el coordinador del projecte Escola d'Emprenedors. Ens acompanya també l'Òscar Sánchez. Bona nit, Òscar.
Hello, everyone.
Ell és fundador d'aquest projecte, o sigui, és l'emprenedor dels emprenedors. I per telèfon ens acompanya també la Toñi Hernández. Bona nit, Toñi.
Bona nit.
Ella és la directora de comunicació de Barcelona Tech City. És també una iniciativa al respecte. Llavors, volem començar pel començament, no? Pel plantejament teòric. És a dir, en què consisteix l'emprenedoria que hauríem d'introduir a les escoles, no? És a dir, en aquest sentit, qualsevol cosa val, hem d'educar els nostres alumnes com a cries del capitalisme, o és una altra cosa el que plantegem? Va, qui s'anima?
Nosaltres, quan vam començar el projecte de l'Escola Emprenedors, com a emprenedor que era en aquell moment i que soc i que buscàvem, era 2 coses. Per una part, augmentar el protagonisme de l'alumne dintre de l'aula. Venim d'un entorn, d'un escenari on el profe és el profe i el que manda i el que decideix i els altres prenen apunts. Això va canviant mica en mica, però fa 10 anys, com vam començar el projecte, era una autoritat acadèmica, si vols, on el qual l'alumne poc tenia que dir, no? I aquesta part era el primer escenari que volíem canviar les metodologies, val? A l'hora d'impartir el programa. I el segon era, l'objectiu es buscava era que a nivell curricular fos tan important les mates com l'emprenedoria, la tasca d'emprenedoria. I aquesta era la missió, i hi ha molts reptes que encara avui tenim que lluitar i que debatirem avui.
Joan?
Bueno, la idea sobretot és que s'emportin una motxilla i puguin tindre experiències més properes a el que es trobaran. Estem en un canvi, i aquest canvi comporta molts escenaris que hauríem de començar a mirar d'unificar. Llavors, igual que la tecnologia s'ha introduït molt bé a l'escola, hauríem de començar a fer veure que també la realitat que vindrà després s'ha d'adaptar també a la manera del coneixement i fer que el professor, una mica en línia que diu l'Òscar Sánchez, no?, sigui el facilitador, i començaríem a barrejar una mica diverses línies que s'estan fent servir, no?, des de la de descobrir, no?, aprendre per descobrir, aprendre en col·laboració, que quan vam començar nosaltres s'estava començant a fer etapes com la primària i demés, el treball per projectes, que ara ens alegrem moltíssim de que tot arreu s'està treballant ja a l'ESO, cosa que ha costat molt, perquè cada vegada que ens apropem més al batxillerat es busquen resultats, es busquen notes i es busca superar les activitats. Llavors jo crec que es pot fer anar una mica que ells agafin aquesta motxilla, que són habilitats que després els hi aniran molt bé a la vida.
Toni?
Sí, nosaltres en aquesta línia també. Ara mateix estem vivint un moment de transformació digital. Ho estem vivint a la societat. La societat està canviant i no parlem només de l'entorn socioeconòmic. Llavors, és important també que els models educatius i les metodologies de treball a les escoles canviïn i s'adaptin a aquesta nova realitat. Estem en un punt de disrupció molt important. Aquest punt de disrupció moltes vegades ve de la mà de les startups, potser d'això en parlarem després. Llavors, si aquest és el món que es trobaran els actuals alumnes, per què no, des de ben petits, tenir ja unes pinzellades de com serà aquest futur que justament ara nosaltres estem vivint el canvi.
O sigui, estem en un entorn digital, unes startups, uns projectes que hem de fer a les escoles, hem de canviar, bueno, els programes sempre hi ha aquests conceptes, no? Canvi, innovació, món digital, però de quina edat parleu? O sigui, estem parlant de nanos de 6 anys, el concepte d'emprenedoria, la cultura emprenedora, en quin moment s'ha de començar a introduir a l'escola?
Home, jo tinc ara el coneixement, me'n vaig a un tema diferent, però a la vegada en relació, no?, que estan amb nens i nenes de primer i segon fent cooperatives a una escola. I el cooperativisme comença a conèixer-se a unes edats que són, la veritat és que és fabulós. Quina és la millor edat? Jo crec que nosaltres estem treballant a l'etapa de secundària, ho podem fer normalment a tercer d'ESO i quart d'ESO. El que passa és que quart d'ESO comença a ser... Ja també tenim un hàndicap que estan pensant també a l'escola. Cuidado, quart d'ESO, que s'han de dedicar més a coneixement, a agafar coneixement. Llavors, aquesta és una barrera que tenim, no? Nosaltres el que intentem, i tenim una cosa a favor, és que sí que l'èxit que tenim, no sé si crec que no és per les persones, sinó pel model, i és que la gent es queda engelada, no? Es queda molt motivada. Els professors, tenim opinions de professors que ens diuen, verdaderament, i sobretot als nanos que els costa més, el fracàs escolar que se li veia venir, ara s'ha motivat. Ostres, s'ha motivat. Sí, perquè dintre d'aquestes nous models d'educació, de barrejar, a la vegada és també especialitzar-se, no? Però a vegades saber una mica de tot, no? Jo crec que el treball per projectes, que ho torno a dir abans, ho deia, ens està ajudant molt a que la gent, quan arribi a una start-up, sàpiga que s'ha de posar diferents sombreros per fer diferents coses, no? I crec que, bueno, que aquesta mentalitat, no tan, com et diria, tan encinturada, tan sempre, lo de sempre, disruptiva, com ha dit ara mateix de Toñi, és el que es trobaran. I jo crec que han fet un pas molt endavant, el jovent. Els adolescents ara ja no creuen en un treball per tota la vida, ja no creuen en un model social per tota la vida. És més, la política ja no és per tota la vida, els models polítics han canviat, i crec que això s'ha d'aprofitar i fer veure el món empresarial, no com el capitalisme, com deia el Jordi, justament el que lluitem, i moltes vegades ens trobem, ostres, és que no volem que el meu fill sigui el típic autònom o empresari. No, no, si el que estem parlant és de fer un projecte social. Com un projecte social? Sí, home, doncs pues no sé, aquí a Sant Quirze del Vallès, que ho fem a dues escoles públiques allà, pues han posat en marxa projectes molt macos de pues, ajudar a la gent gran, etcètera, etcètera.
Clar, jo sentit també volia, que abans ho havia esmentat, quan parlem d'emprenedoria no es tracta de parlar de capitalisme només. Hi ha una vessant d'emprenedoria que és portat a terme projectes socials.
No, que consti que no ho deia en mala fe, encara no m'heu sentit en mala fe, ja veureu, ja.
Bueno, o potser sí, ho deies en mala fe, però bueno, ho ha dit.
Perdona, no Toñi, segueix.
A veure, sí que hi ha una visió que té la societat d'un tipus d'emprenedor, però no és aquest. Nosaltres, a Barcelona Tech City, representem més de 800 empreses del sector tecnològic i digital. Els nostres associats són emprenedors i n'hi ha de tot tipus, òbviament, però tenim moltes startups que estan innovant en temes de biotecnologia, en temes de medicina, en temes socials. No és un tema de capitalisme, sinó de tenir idees innovadores, de trobar un problema, detectar un problema que existeix i de tenir una idea de com solucionar-ho. Llavors, tornant a la teva pregunta, en quin moment, a quina edat, per mi, també soc mare d'una nena de 5 anys, ser emprenedor no és només tenir aquesta idea. Per tenir aquesta idea, primer, has de tenir una creativitat, has de tenir un cert esperit d'innovar, d'atrevir-te. Tot això, jo crec que ja des de petits se'ls pot inculcar, no amb l'ànim de que esdevinguin, això, la vida els hi portarà, però sí aquesta manera de pensar diferent, no? de fomentar la creativitat.
Però deixem tornar al tema del capitalisme i fer una pregunta. O sigui, hi ha un punt que a vegades, no potser els nanos de secundària, però sí el món universitari, jo crec que ja comença a estar molt establert als universitaris actuals, de que el model d'empresari d'èxit és aquell que ha fundat una startup, ràpidament l'ha fet créixer i l'ha venut a Google per no sé quants milers d'euros o milions d'euros. No hi ha un punt de cultura al pelotazo amb això?
No. Des del nostre punt de vista, més mediàticament, òbviament, aquest tipus de casos són els que surten als mitjans. Però n'hi ha molts emprenedors que el que volen fer és solucionar una necessitat que troben que hi ha al mercat o al seu entorn, creen una empresa i la mantenen. Hi ha empreses com, per exemple, no té res a veure amb tema educatiu, però és bastant coneguda, que es diu Atrápalo. Sí. Es va crear fa, sembla que 18 anys, i no passa pel cap dels seus socis, de moment, el tema de vendre-la. Creen una startup i és un model, o sigui, és com abans quan es creaven les empreses. Sí que n'hi haurà que tenen més sentit integrades dintre d'una més gran, com en el cas de Google, però no tothom aspira a ser adquirit per una altra. I al final els emprenedors el que volen és portar a terme una idea de negoci que tenen, que de vegades necessitaran l'ajuda d'una altra, una altra empresa, inversors, perquè arribi més enllà, totalment.
I no és dolent, tampoc, el vendre a l'empresa. És que estem parlant aquí com estem en damunt el dimoni, l'emprenedor és el dimoni perquè té èxit. El problema que tenim en la nostra cultura també és que aquell que li va bé, sempre diem és que és el pelotazo, o és el que ha robado, o és un chorizo, i hem de començar a acceptar, i de fet necessitem emprenedors que es venguin les seves empreses, perquè tothom és com un catalitzador de tota la societat que tira. I no és que busquem i idolatrem aquell que triomfa i guanya molts milions, sinó és que és un èxit, i l'èxit ha de ser utilitzat sempre com a exemple per moure la societat.
Llavarsadora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
L'hora del pati.
Seguim, efectivament, a l'hora del pati amb el Josep Ostau, la Toni Hernández i l'Òscar Sánchez, parlant del món de l'emprenedoria. Jo volia dir una cosa, perquè la primera part de la tertúlia se'ns ha derivat i jo encara, diguéssim, la meva objecció no anava una mica en la línia que deia el Raül, sinó d'un altre tipus. És a dir, a mi el que em preocupa a l'escola és... no caure en modes, en reduccionismes, diguéssim. És a dir, entenent l'emprenedoria com un contingut financer, diguéssim, no? És a dir, imagineu-vos això, que el que és que els nens sàpiguen el que és la borsa, o el que és el mercat, això em semblaria innecessari no valdria la pena fer l'esforç. No? Ara bé, si entenem l'emprenedoria com una cultura de la construcció, de posar-se en primera persona davant de la realitat, a mi això em sembla més interessant, diguéssim, no? Però a mi em fa por, això, el que he vist tantes vegades a l'ensenyament, que són els reduccionismes. Jo sempre explico que jo soc víctima de la teoria de conjunts. En el meu pla d'estudis, a algun ministre se li va acudir que havíem d'estudiar teoria de conjunts. I més aviat, crec que ha tingut més a veure amb el trauma, amb un trauma personal, que no pas amb un... No, no sé si m'explico.
Sí, però això que comentaves, els emprenedors, els que estem a la societat civil construint, com deies, i que tenim iniciativa, ho tenim molt clar. Sou els professionals de les escoles, els que teniu por, o els que no esteu preparats, que necessiteu possiblement ajuda, suport, i el que hem de fer és... el que s'està començant a fer als Estats Units, que és conjuntar la part empresarial, la part de la societat civil, amb el món de l'escola i com allà treballen les universitats codo a codo, aquí hauríem de fer. I aquí el que passa és que les escoles són un món a part, no podem pràcticament dir ni aportar ni contribuir, i nosaltres com a escola emprenedors sí que tenim aquest seminari o aquest curset que ens deixen una hora a la setmana i estem fent meravelles. Les escoles, el feedback que tenim d'elles és espectacular, tant de pares com de la pròpia comunitat, però ja està, no ens deixen més. I jo crec que els professionals de l'escola el que heu de fer és obrir portes i escoltar, com deies al principi de tot, analitzar si val la pena i nosaltres estem a punt per formar professionals, no es volem treure la feina, al contrari, el que volem és aportar i el que podríem fer és formar-vos perquè vosaltres després aquesta cultura de la iniciativa i de la construcció sigui una realitat en tots els nivells.
Nosaltres a Barcelona Tech City tenim un hub, el Pier 01, que està ubicat a Palau de Mar. Aquí rebem moltíssimes visites cada any, parlem d'unes 1.000 visites l'any, i un percentatge molt alt són d'escoles, universitats, escoles de negoci, i tot tipus d'institucions d'ensenyament que ens venen a veure, ens porten alumnes, perquè s'empapin d'aquesta realitat de la que estem parlant, de la nova realitat que viuran quan surtin de les aules.
No ens enganyem, això que has dit, ara això arrisco una mica, però potser la professió d'educador no fomenta allò que has dit al començament, de que el món canvia, de que no busques una feina en la qual et jubilis. Clar, estàs demanant un canvi de cultura als professors quan ells viuen una cultura totalment diferent. És a dir, fins a aquest punt, no és veritat del tot, perquè ara el món educatiu està pressionant molt el canvi, està començant a pressionar molt, però és un gremi, diguem-ne, que costa canviar, que ens explicareu, però és important el canvi, estic d'acord.
De totes maneres, jo crec que una part important és que la mateixa societat i mitjançant altres estaments sí que està interessat en que l'emprenedoria creixi, per una raó, primer, molt gran, i és que el teixit industrial no està creixent, no s'estan realitzant inversions grans a Catalunya, al país, ni a tota Espanya, perquè les grans empreses puguin donar oportunitats de feina, els nostres joves estan marxant, i fins i tot penseu que els ajuntaments ens estan donant recolzament. Nosaltres vam tindre una època que la Generalitat va apostar per nosaltres fins que no va haver més diners, no? I van entrar altres prioritats. Però els ajuntaments sí que han sigut molt sensibles a veure que els... abans de tenir els nanos, després aquí, sense ocupació, potser que els hi donem dos vies. Una, la que és l'educació ja reglamentària, i l'altra, per què no? Per què no intentem que s'animin? Llavors, jo crec que és molt important que veiem, ho he dit al principi, cap a on anem, què és el que ells faran servir més. I, per exemple, vau tindre un programa aquí, fa 3 o 4 setmanes que vaig sentir, que eren nois com havien sortit de les escoles ja i havien arribat a la universitat alguns d'ells, uns començaven i uns altres marxaven. I va estar molt bé aquí el programa. Jo crec que ens falta un feedback. Ens falta el feedback dels alumnes.
Jo vaig més enllà. Jo crec que, fixeu-vos, tenim una oportunitat històrica com a país, perquè el català és emprenedor de per si. És que té una cultura emprenedora. I aquí ho tens ara, per exemple, que és la millor centre tecnològic de start-ups, és Barcelona Tech City, és Barcelona. No és casual, és que ho portem a la sang. Llavors, el que hem de fer és que les escoles ens heu de recolzar amb educació des de molt petits, els nens, perquè pugui aquesta habilitat que tenim els catalans, la puguem posar, que sigui més fàcil posar-la a prova i en pràctica. I ho teniu de veritat. Si estiguéssim parlant d'una altra regió, per exemple, dintre d'Espanya, estaríeu fotut, però els professionals de les escoles ho teniu fàcil, perquè la sang bruta que li ve, els alumnes, estan predisposats per naturalesa, perquè som així.
Entenc el que dius, em sembla bé. Suposo que vosaltres havíeu vist algun capítol de la sèrie House, que en algun moment s'equivocaven de diagnòstic i li donaven un tractament que provocava el contrari. Aleshores, això que dieu és veritat, però la realitat és com és. És a dir, no és veritat que només alguns dels nostres joves marxin. Es produeix un fenomen paradoxal, que és que hi ha dèficit de treballadors, hi ha determinades... Això nosaltres vivim... Jo visc a la Catalunya Central i hem intentat en algun moment fer alguna iniciativa d'escola de formació professional, i el problema no és que no hi hagi bona voluntat per part de l'administració o empreses disposades, el que no hi ha alumnes. Clar, per què? Si el que fem és un discurs contra el fracàs escolar introduint el que fan els nens, que és jugar, diguéssim, el que acaba passant és que els nens surten amb ganes de jugar. I quan els dius, vine a fer de fresador, et diu, no, que jo me'n vaig a fer de programador, m'explico? O sigui, que hi ha una fase prèvia de construcció de l'humà, estrictament de l'humà, diguem-ne, no vull fer servir terminologies que facin servir altres, però de la cultura del sacrifici d'una certa dimensió, que si no les eduquem abans i introduint directament els continguts de projecció, al final el que estem fent és un efecte contradictori.
Ja, però Jordi, llavors entrem en altres problemes, ¿vale? Que seria... La setmana passada llegia a La Vanguardia, crec que era, un article sobre la formació professional i aquesta lluita sempre de si no fer un grau era no ser bon estudiant i a més. Era curiós perquè sortia justament el que estàs comentant. Rellotgeria, ja només hi ha una escola, que és la Mercè, I resulta que no té places, però és que estan esperant les empreses de rellotgeria a que surtin, no? Sí. Què està passant? Hi ha algú que no està ben organitzat? Perquè si nosaltres alimentem de carreritis i d'una sèrie de camins, amb màsters, amb molta especialització, però que no hi ha darrere ocupacions, no anem bé. Llavors, el programa Emprenedors, justament, el que fa el jove és tindre'l amb una... Guanya una autoestima de dir, jo, en només 14 anys, he pogut portar amb 3 companys més un projecte, l'he demostrat davant del director de l'escola, i fins i tot he anat a l'Startup School, que és un programa, un concurs que fem, i he guanyat. I resulta que la idea... em volen recolzar des de l'Ajuntament, que ens ha passat de Sant Adrià, una de les escoles que va guanyar i que es va tirar endavant el projecte. Llavors, això és molt més enllà. És molt més enllà, perquè se senten... A veure, cuidado, és com esquiar fora pista. ¿Vale? Deixem que sumin una mica. ¿Vale? Per què no s'ha de sumir una mica? Després, de realitat, quines trobaran? Però almenys van més preparats.
Toni, sembla que vols dir alguna cosa.
Sí, sí, no, volia, en aquesta mateixa línia, el tema de l'autoestima és superimportant i aquest tema és un tema que es crea, o sigui, es forma quan som petits. Això se'ls ha de motivar des de l'escola. Han de ser els profes qui animin els nens a provar, no només a fer el que toca, no només a fer les feines que toca cada dia, sinó a provar, a innovar. I un altre tema que també s'ha de tractar des de molt petits, perquè després, si no, s'ho troben i és pitjor, és aquesta cultura. Abans parlàvem, no?, de la cultura del pelotazo, el fracàs. Què fem amb el fracàs? Perquè no totes les startups triomfan i tots els emprenedors acaben creant una startup que acabi sent venuda a Google o a Amazon.
No sé si són les xifres correctes, però em sembla que...
Un 50% de les startups fracassa.
Quin percentatge has dit, perdona?
Un 50% de startups acaba fracassant. Això són dades de l'any 2017.
Perdona, Toni, i segurament alguna de les que fracassen partien d'una bona idea.
Sí, però el punt important, o sigui, per nosaltres, no és tan... O sigui, el punt important no és si ha triomfat o no ha triomfat. Evidentment, com comentaven els companys, quan hi ha un èxit, això és molt important perquè reforça tot l'ecosistema, reforça, crea referents, que aquests referents també ajuden els professors. O sigui, saber que hi ha emprenedors a Barcelona que han creat startups potents i que això és una realitat, això recolza els professors que puguin donar aquest ensenyament. Però que també se sàpiga que es pot fracassar i que no passa res, que l'important és haver tingut aquesta empenta, aquesta autoestima, de portar-ho endavant. O sigui, perdre la por de fracàs. Això és un tema que...
Sí, i això ha de començar a les aules, perquè a les aules el problema és que sempre partim dels bons alumnes i dels alumnes dolents. Jo me'n recordo que sempre hi ha la reunió dels pares amb el profe. O sigui, tot molt bé el teu alumne, el teu fill, però sempre hi ha un però. Saps? Sempre es parla de la part més negativa que de la positiva. I això ha de canviar. Els profes han de canviar i adaptar-se a que cada alumne és un èxit. I és l'alumne que té aquesta capacitat d'autoestima, que és la que s'ha de treballar, de tirar cap endavant, de tenir iniciativa, des de molt petits. I que aquest alumne tingui un transcurs escolar d'aprenentatge, d'experiències, d'aprendre el nou, la innovació, tot això, però sempre en un escenari positiu. I aquest escenari positiu, dintre d'aquest positiu, a vegades et caus i no passa res, però tires cap endavant. Però el que no podem fer és marcar, posar etiquetes als alumnes. Des de l'Escola Emprenedors sempre diem, tots els alumnes són boníssims, tots, i el que hem de fer és recolzar. I no tots seran bons per fer start-ups, per després vendre-les a Amazon, ojalà que tinguem uns quants d'aquests, però els altres seran, per exemple, ser un bon pintor, ser un bon lampista, ser un bon forner, del que sigui. I tots servim. I aquí tenim la clau de que a Catalunya tenim una manera de ser nostra, que el que podem fer és fer un escenari positiu d'emprenedoria des de la base i fer el Silicon Valley europeu.
Jo voldria també posar una mica de la banda dels professors, perquè jo m'hi trobo jo a vegades i entro a aula a reforçar alguns dels nostres teachers, que són tots natius. El que passa és que jo ja no puc entrar perquè el nivell meu, gràcies a Déu, en 10 anys ha canviat molt de quan vam començar, que fèiem les classes nosaltres, l'Òscar, jo, un germà d'ell, fins i tot. Llavors, sí que és cert que el que ens agradaria és que vegin els professors que al final el que costa molt, jo ho entenc, perquè durant 20 minuts pots aguantar o tindre en atenció els alumnes, però avui en dia hi ha tanta hiperactivitat, tanta necessitat, que costa molt de mantenir 55 minuts a l'alumne. Llavors, sortir en aquell programa que vosaltres vau fer, no, és que ja no vull que em donin, que fensin memoritzar tant coneixement. Jo el que vull és... Pues un model més anglosaxó, que nosaltres el portem, el portem allà, que s'està avançant amb això, que és parlar en públic, exposar, portar la idea, esbarinar. Com es busca un crèdit? Espavila't, busca-ho per internet, fes una maqueta del que vols fer. És un learning by doing real. ¿Vale? Llavors, creiem que nosaltres podem ajudar amb aquest model de currículum, que jo ho entenc, que està molt, molt, molt encinturat a aprovar, a treure les... perquè darrere hi ha una LOCSE que t'obliga, etcètera, etcètera. Però igual que les qualificacions canviaran i no seran de número, per què no la forma d'ensenyar i la forma d'aprendre, cuidado, Jo crec que no hem d'aprendre només per tindre coneixements, sinó per tindre i saber estar a la vida i tirar endavant.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, amb el Josep Ostau, la Toñi Herrero, que ho he dit malament abans, no és Hernández, és Herrero.
Tens certa... Els oients i... de més programes ja saben que tens certa habilitat en canviar els cognoms. Jo me'n recordo ja dos quants.
I l'Òscar Sánchez. Molt bé. Hem tingut un cert debat al començament més abstracte. Ara potser seria... interessant, encara en l'últim tram de la tertúlia d'avui, veure possibilitats concretes, diguéssim. No? És a dir, com es pot aterrar això? Com podem fer que els nostres alumnes adquireixin aquesta voluntat de, per dir-ho així, construir el món des de... Abans, amigo, tancat, el Joan ha fet, el Josep ha fet servir una paraula clau, no?, que és discórrer, no?
Discórrer, sí.
Sí. I l'acció i l'efecte de discórrer és el discurs, és a dir, s'ha de tenir set discurs en les coses. Mm-hmm. Qui comença?
Què es podria fer? Per nosaltres, un tema important i en què, de fet, com a associació hi treballem, és en la creació de referents. Barcelona Tech City és una associació creada per emprenedors de Barcelona, emprenedors d'aquests que parlàvem al principi que han tingut èxit, emprenedors que han creat empreses com ara Privalia, Wallapop... emprenedors que porten 20 anys emprenent i que en un moment donat decideixen crear una associació on poder agrupar la resta de l'ecosistema i també donar suport a nous emprenedors. Llavors, els nostres socis, que són aquests emprenedors, i els de la Junta Directiva o el propi president de l'associació, participen en programes com el de l'Obra Social de la Casa, programes joves emprenedors, acudeixen a escoles a fer xerrades. Es tracta una mica de motivar els alumnes, però també de que els professors puguin veure que hi ha models de professionals, models de negoci, models de desenvolupament que passen per l'emprenedoria i que ni van per la cultura del pelotazo ni un fracàs, diguem-ne, total. O sigui, que és una altra opció dintre de l'economia digital en la que estem ficats. També per fomentar tot aquest coneixement i apropament al món de l'emprenedoria, nosaltres, des de Barcelona Tech City, fomentem la visita al nostre hub, al Pier 01, que és un hub que ja és instal·lat a Palau de Mar, 11.000 metres quadrats, més de 100 organitzacions i més de 1.000 treballadors. Aquí rebem moltes visites, com comentava abans, d'escoles de negocis, d'instituts, de diferents professionals també educatius que volen que els seus alumnes coneguin aquesta realitat.
Els alumnes més joves que heu tingut...
Sí, és nada, d'aquí.
Toñi, els alumnes més joves que heu tingut fins ara, que tinguin l'experiència, els cursos més baixos?
Jo diria que d'institut. Mm-hmm. Institut, sí. Més...
Sí, que com a molt primer d'ESO, per entendre'ns.
Jo diria que sí. Clar, perquè al final també és un tema de... Però, bueno, es podia plantejar, vull dir, si ens escolta algun docent que està interessat en portar alumnes més joves, jo crec que es podia estudiar i fer un recorregut adaptat a... Perquè és el que us deia, aquí els alumnes surten entusiasmats quan veuen l'energia que hi ha... com expliquen les idees que han tingut els emprenedors i com veuen, com les han portat a terme, quines metodologies han fet servir... és un altre món. És un altre món, que és un món que cada cop anirà prenent més importància, perquè és la nova societat, la nova economia a la que anem, que no és ni mitjor ni pitjor, és diferent, i quan abans estiguem preparats... També ho comentaven els companys, hi ha una manca de professionals. Si ja des de l'escola se'ls va preparant per tenir, sobretot aquesta capacitat més creativa, més d'autoestima, més de portar endavant projectes. Perquè no és només emprendre com a emprenedor individual. Les empreses també, de vegades, busquen emprenedors dintre. És el que se li diu intraemprenedor.
Correcte, sí.
O sigui, fins i tot fomentar que un treballador que porta 20 anys treballant a una gran corporació i té un projecte que pot canviar o que pot... fer una altra línia de negoci, que tinguin les eines i la capacitat de fer-ho. Això les empreses hi estan treballant. Nosaltres, de fet, col·laborem amb algunes perquè estan fomentant la intraemprenedoria.
Nosaltres, justament, com a referents, que fa esment a la Toni, justament és el que treballem també. Perquè, a veure, penseu que nosaltres portem 11 anys anant a les escoles amb un programa de 13 sessions, sempre en anglès, immersió en anglès des del primer dia, amb skills com parlar en públic, cada un especialitzar-se o fer treballs sobre una de les àrees del projecte, és un treball de projectes. Però és que és important que durant aquestes 13 sessions, fins i tot fem vindre speakers, vale?, per explicar una mica la seva experiència, i fins i tot, el que passa que no tenim la capacitat, perquè necessitem recolzament, un projecte de cada escola, acabem mentoritzant-lo amb un mentor, visita les seves instal·lacions i tenen 3 o 4 trobades. Això és fabulós.
Això és fantàstic.
Perquè veuen la realitat. Perquè jo puc enviar un speaker, puc tindre una xerrada, puc parlar amb ells, però serà la gràcia amb què ho farà, si té més mà, si no té més mà. Nosaltres des d'aquí, i concretem ara, creiem que no ha de ser una assignatura voluntària. Emprenedoria, nosaltres fa 12 anys la vam començar i no existia. Oscar Sánchez va començar a l'escola Grèvol. Va començar allà perquè a les seves filles ell li preguntava cada dia: què has fet avui? Què has fet avui? El que fem tots. I bueno, a mi jo t'explicant que ja ho he fet, però no. I concretava, i què has après? Què has après? Tenim programes fets, us puc dir, 60.000 alumnes.
El que hem de fer és anar endavant de la pròpia Generalitat. Si els polítics no ens recolzen com a societat, jo convido tots els directors de les escoles i professors que ens escolten que ens truquin a l'Escola Emprenedors, perquè podem engegar el projecte, independentment de l'àmbit polític. És una assignatura de 13 sessions, 13 setmanes, dintre de l'escola és com una petita revolució d'energia, de passió, d'optimisme, d'autoestima. Tothom agafa aquest aire nou que implica i moltes vegades canvis fins i tot a la manera de l'escola, del funcionament a nivell d'energia i de passió i de positivisme.
Sí, jo estic d'acord. El tema de l'assignatura, bueno, ho hauríem de discutir, però vosaltres mateixos aquí us contradieu, perquè esteu parlant constantment de que l'emprenedoria és una actitud que hem de fer que tingui els nanos. Per tant, ha d'estar, d'alguna manera, inclosa, ha de ser absolutament interdisciplinar. O sigui, hem d'aconseguir que aquesta cultura, que aquesta posició vital que han de tenir els nanos, tu parlaves abans d'autoestima, tu parlaves... doncs no només ha d'estar inclòs en una assignatura...
Jo parlaria de competència, no parlaria d'actitud.
Perfecte, sí.
Competència inclou tot, vale? Les habilitats...
D'acord.
I al final el que trobaràs, el que tindràs, el que hauràs anat alimentant és algo que et sorprendrà. Algo que sabrà sortir-se de qualsevol situació. Perquè si no anem tan encarrilats que el que els hi es troben després és un xoc tremendo.
Totalment.
I, cuidado, somia truites i a tot arreu. També hi ha gent que vol ser youtuber, i vinga, parlar des de casa amb un joc de Fortnite i viure. Evidentment, perquè això tothom li passarà a la vida. Però jo crec que toca molta realitat, Un projecte com el nostre, que els hi fa pensar, que els hi fa veure el que val la producció, el que val els recursos humans, tenim totes les fases. Toquen a terra. Cuidado.
No, és que a part és interdisciplinar.
Sí.
Estic d'acord amb tu perquè el nostre programa, per exemple, és en anglès. Llavors, el departament d'anglès de l'escola hi ha d'intervenir per intentar corregir millor aquestes presentacions en públic. Fa coses de finances, per exemple, de les pròpies empreses, on pots aplicar les mates. Què millor que aplicar les teves mates que el teu dia a dia? Saps? Sí. Que és al final pagar les nòmines, crear projectes, buscar la internacionalització, és que estàs parlant de tot. Llavors, implica tot un concepte global, no? En les ciències socials, tothom intervé. Llavors, És que és interdisciplinar. Llavors, el que hem de fer és ser valents. Hem de ser valents. És una realitat. Ho demanen els alumnes, ho demana la societat. Els profes us podem ajudar i heu de buscar aquesta ajuda perquè des de l'àmbit polític, potser, o no volen o no saben, possiblement. I el que hem de fer és intentar, entre tots plegats, intentar engegar-ho, això.
En tot cas, independentment dels continguts en si o del que pugui fer, el que em sembla més interessant de tot el que esteu explicant és com us ho creieu, diguéssim, el vostre propi entusiasme, perquè moltes vegades l'autèntic mecanisme de transmissió, no només del coneixement, sinó d'aquesta actitud, d'aquesta capacitat de discórrer, no? És veure'n en un altre, és una passió
estrespet. Que parlo d'una foto, perquè veure com ho veus jo. L'any passat, Sant Joan d'Espí subvenciona 4 escoles i va decidir i va demanar a Bayer poder fer la final, final d'escoles, a la seva sala d'actes, que és enorme. No? Ens vam quedar impressionats davant del públic, perquè hi havia molt públic, totes les escoles, més els pares, més empreses, més l'Ajuntament, l'alcalde de Sant Joan d'Espí. Saps la satisfacció que et veus, nanos, que no tremolen i que... I fins i tot els mentors en diuen, quan venen a la final de l'Start School, diu, això ho fan millor que alguns companys meus quan han de fer una reunió.
Sí. I donaré un altre exemple. Estem, per exemple, fent el programa a moltes escoles, però, per exemple, hi ha una, l'American School, per exemple, de Barcelona. És una institució important, també. Més de la meitat dels alumnes que han cursat el programa, el dia que acabin els seus estudis universitaris, ja diuen que faran la seva empresa, que el que no volen és anar a buscar treball. Si és tot el contrari, el que volen aportar a la societat, i en un país on hi ha un problema laboral important, en segons quins segments, que ja vulguin estar disposats a crear ells projectes intensius de creació de treball, és espectacular. I altres escoles igual. Comencem a tenir ja, per exemple, la primera generació de l'escola Grèvol, que ja estan fora de l'àmbit universitari, s'han preparat. Doncs, per exemple, Aleix Ràpia, que va ser alumne meu d'aquell curs, doncs ja porta 3 empreses creades. 3! Les 2 primeres no li van funcionar, però la tercera té 8 empleats. És que és espectacular. I un tema molt digital, de tecnologia pura, o sigui, competint amb grans empreses,
Això és el que comentaven de la cultura del fracàs, potser no es triomfa la primera, però tampoc crec que l'objectiu hagi de ser triomfar, sinó portar endavant un negoci. I potser no és la primera idea, potser és la segona, potser és la tercera, però que això es visqui amb normalitat.
Sí, o sigui, és evident, això de la cultura del fracàs... Estic totalment d'acord. El que passa és que quan es normalitza aquest discurs correm el risc de que qualsevol nano amb una idea i pensi i fracassa, dic, bueno, no ha passat res. Dic, és bo el fracàs si darrere hi ha hagut un esforç, curiosament.
Òbviament, darrere ha d'haver un fracàs. Potser la idea no era prou madura, potser no era el moment. O sigui, sempre quan hi ha un fracàs d'una startup hi ha uns motius. No és arbitrari. Però això és un aprenentatge que també l'estudiant, el jove, ha de fer, perquè quan estudiem i fracassem amb notes baixes, hi ha un desànim, però tornem a estudiar per aprovar. Doncs amb el tema de l'emprenedoria és el mateix. O sigui, només els referents són els que han triomfat, hem d'anar una mica més enllà i veure que aquesta gent que ha triomfat potser ho havia intentat 3 vegades.
I moltes vegades és el model el que fa fracassar, perquè hi ha una cosa... que al·lucines quan ho veus, que és que quan tu agafes els 4 o els 3 nois que formen l'equip i cada un diu, jo vull fer aquesta part, jo vull l'altra, penseu que les intel·ligències múltiples existeixen, tenim unes facilitats, cada un, i la part creativa d'un la fa anar millor en el disseny, l'altre li agraden els números i es posa més a les finances. I junts, que és el treball col·laboratiu, el que estem fent ara a primària, resulta que arriben a un bon final. Vull dir que això, és al final, és més motxilla. Més
I els valors, dels emprenedors, els valors dels emprenedors és espectacular.
Insisteixo, el vostre entusiasme és el més interessant, però hem arribat ja al final del programa. Moltes gràcies als 3.
Agraïm-vos.
I com que al final jo sóc de lletres i estic massa envoltat de gent del món de l'empresa, acabaré citant un poeta que d'alguna manera descriu això, no? Que, de fet, tot està per fer i tot és possible. Moltes gràcies a tots 3.
Thank you.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa amb una nova recomanació. Avui estem molt, molt modernistes, diguéssim, molt moderns avui, perquè si hem parlat d'emprenedoria i ara hem parlat d'enginyeria. O sigui, estamos que no salimos.
Estàs passant malament, eh? Estàs una mica...
Per un nombre de lletres, sí, sí. Som jo, de punta a punta. No és veritat, tampoc. Bona nit, Susana.
Bona nit.
La Susana Cabos és actualment directora de negoci d'AIT. Ens has d'explicar exactament això, què consisteix, de l'empresa Schneider Electric, diguéssim, i ens ve a presentar un projecte que té a veure amb el món de l'educació, que es diu Let's Go Engineering, diguéssim. No? És una mena de... Així, fent una traducció ràpida, és... Apa, festa enginyer, diguéssim.
Sí.
Explica'ns una mica...
Bueno, com sorgeix el projecte, una mica? Bueno, no sé si coneixeu Schneider Electric. Schneider Electric és una empresa líder mundial en eficiència energètica. Ens dediquem a portar l'energia a tot arreu, a totes les persones en tot moment, a través de com? Pues, produir, dissenyar i servir productes i solucions i serveis que puguin donar la possibilitat als nostres clients que facin més amb menys, vale? Una mica per resumir. I dins de Schneider Electric nosaltres sempre hem donat molta importància a tota la part de diversitat i inclusió, vale? I sempre ens ha preocupat molt que els nostres equips siguin diversos perquè creiem que la diversitat dona riquesa, vale? En les coses que fem en el dia a dia.
Per tant, no, l'empresa no vol... Sembla que no és gestionable un grup de 15 enginyers junts, necessita algú, algun economista per fer-ho més humà, inclús algú d'humanitats.
Efectivament. I tenim persones professionals d'humanitat, tenim de totes les vessants. I, bueno, donat aquest esperit i objectiu de buscar aquesta diversitat i d'anar al mercat i buscar talent, és quan nosaltres veiem pues, que, bueno, que el mercat és complicat avui dia trobar talent tecnològic i divers. ¿Vale? Nosaltres tenim ja un programa d'ambaixadors d'universitats que el que fan és anar a les universitats, fer xerrades a les universitats per ja captar talent de les noves generacions. Però vam veure que allà, bueno, arribàvem, sobretot per la part tecnològica, arribàvem una miqueta tard, ¿vale? Perquè ja havien escollit, els nois i noies ja han escollit. I el que veiem és que tant la part de tecnologia com per nois com per noies no és la vessant més escollida. ¿Vale? Quan ens comencen a convidar per anar pues, a secundària o anar pues, més a un batxillerat, veiem que les xerrades tenen un impacte més gran amb els nois i noies. Vale? I d'aquí és quan comença a sorgir la idea de ens plantegem fer un projecte més robust que... De... Vull també aclarir, s'estan fent moltes coses, divulgació, xerrades, tallers, vale? Per atreure a nois i noies a fer estudis tecnològics. Vale? I no és poc el que s'està fent, s'està fent molta cosa. Però diem, bueno, i per què no intentem fer alguna cosa una mica més a mig plaç, amb una escola, on puguem treballar amb els nens i les nenes, on puguem treballar amb els professors, i en el mateix temps puguem treballar també amb les famílies. I d'allà sorgeix la idea.
Has arribat fins a les famílies, o sigui, involucreu a tots els àmbits.
Sí. Per què? Perquè creiem que les famílies tenen un impacte molt important en els nens i les nenes, sobretot quan estem parlant en un projecte que s'està implementant més en l'últim cicle de primària. ¿Vale? Llavors, òbviament no anem a fer-los classes, però el que sí que intentem fer és una vegada al trimestre, a través de les AMPAs, reunir-nos amb les famílies que podem, ¿vale? I poder-los fer una xerrada sobre el tema que estem fent en aquell trimestre en concret.
Jo vull preguntar, per entrar una mica en la xitxa conceptual, no? Quin és l'argument? És a dir, el plantejament, l'estratègia de venda, per dir així, és nens, feu-vos enginyers, o quin és el valor afegit que tu li aportes a un estudiant perquè pugui estudiar enginyeria?
Vale.
O és només perquè les grans multinacionals tinguin matèria primera per poder...
No és només per això. De fet, nosaltres comencem a analitzar i a estudiar el per què nens i nenes, o les raons del per què nens i nenes no escullen aquestes vocacions. Vale? I ens trobem que, en general, és per un desconeixement de la enginyeria com a tal, vale? Que la enginyeria pues, té un servei a la humanitat molt important per crear un món millor, vale? Però principalment quan ja ens anem també inclús a les nenes, pues, aquí veiem pues, des d'estereotips marcats des de molt petites a tota la part de la manca de rols femenins, per exemple, a les escoles, en els llibres, en els propis llibres, vale? A temes com, per exemple, en la falta de sobretot de trobar un per què es fan les coses, una utilitat en les coses. Les nenes sempre busquem una raó del per què. Vale? Per això les ciències també són molt més escollides per part de les nenes. Vale? Perquè tenen el per què. Un metge, una metgessa, per què? Vale? Una infermera, per què? Té una utilitat a la societat important. Sí. Vale? La enginyeria és una desconeguda a nivell d'utilitat, però és molt útil, vale? O sigui, òbviament.
Ja, els nanos actualment ja tenen una gran dificultat d'elecció de carrera universitària, perquè no només en el món d'enginyeria tots els graus s'han multiplicat i hi ha molts graus específics, i potser l'enginyeria és coneguda només en una part, o sigui, és molt més àmplia. Aquest per què que dius, curiosament, té un claríssim per què, però i a vegades no es coneix aquest d'inici, hi ha com una barrera inicial. Per
exacte.
Això el Jordi va fer història, perquè no va saltar-se aquesta barrera.
Sí, 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 sí.
Per això creiem que és molt important no només amb el projecte estar treballant amb els nens i les nenes, treballar, òbviament, amb el professor, perquè el professor i la professora són com un referent també per als nens i les nenes a les aules, però també no ens podem oblidar, òbviament, de les famílies, i de que quan aquests nens i nenes tornen a casa i expliquen què hem fet a la classe, les famílies també acompanyin una mica, no?, amb tot el que s'està intentant fer a través del projecte. No?
Una pregunta, i a cas de dependre la resposta, seria una proposta, també. Això es planteja com un taller vocacional, o també es planteja la possibilitat de fer una mena de enginyeria a nivell d'usuari? És a dir, perquè en el fons, tot ciutadà, si tingués certs plantejaments bàsics d'enginyeria, li serviria per resoldre els problemes quotidians, diguéssim. No sé, una bombeta, recorrem els clàssics, diguéssim. No? És a dir, jo entenc que l'essència de l'enginyeria com a concepte és tenim un problema, anem a resoldre'l. Posem tots els recursos que tinguem, els que siguin, encara que siguin humanistes, posem-los per resoldre aquest problema. I això sí que em sembla que és un bé general per tothom.
Sí,
diguéssim.
Sí. I per això el que intentem amb el projecte, i l'objectiu principal del projecte, és despertar vocacions tecnològiques amb valors, ¿vale? Trencant estereotips. Aquesta seria la frase de definició del projecte. ¿Vale?
I com definiries els estereotips que tenen els enginyers?
Bueno, aquí no són els enginyers, són els estereotips que ens marquen a nosaltres des de molt petits, que poden ser tant estereotips de gènere, ¿vale? Com de... esto es una carrera más de... és una carrera més per homes, per nois, no és una carrera per dones, o aquesta carrera serà molt difícil per tu, per exemple, ¿vale? O ja el més absurd és aquesta carrera és de friquis, ¿vale? Llavors, bueno, aquest tipus d'estereotips és el que intentem també trencar, i de fet, per explicar-vos una miqueta, el projecte té tres etapes. Una primera etapa, que és la que intentem trencar aquests estereotips a través de jocs. Vam fer un escape room, per exemple, que van descobrir els nens i nenes set inventores. Una segona etapa, que és despertar vocacions d'enginyeria, ¿vale? I una tercera etapa, que ja seria fer un projecte final amb equips diversos, amb una miqueta de programació. com a conclusió, dir-vos que nosaltres no esperem, òbviament, després d'aquest projecte, que tots els nens i nenes siguin enginyers i enginyeres, sinó el que donem és una informació als nens i nenes perquè demà siguin, tinguin més informació per poder escollir molt millor.
I és un mode de restaurar una llibertat, diguéssim, per poder ser, trobar la pròpia vocació. Moltes gràcies, Susana.
Moltíssimes gràcies molt, a vosaltres.
Tot el que ens has explicat, però ja no ens dona temps. Avui anem de cara a sortida, ja. Arriba el moment, efectivament, del comiat, un dimecres més, a l'hora del pati, una hora del pati menys. Us esperem, si ho vol, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. Avui l'hora del pati l'han fet possible el Jordi Carretera al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció, i a la direcció de presentació, els dos de sempre. Molt bona nit.